Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I 5 minuts, ens atam tercera i darrera hora de programa. S'incorporaren altres Rafa Andrés, el control tècnic, i vos contam, per si encara no ho sabíeu, que Espanya va eliminar ahir a França el Mundial en aquest partit de semifinals 0-2. I ara, després de 16 anys, haurà de jugar una nova final, igual que ho va fer a Sud-àfrica.
La selecció espanyola és a una passa de fer història després d'imposar-se per 2-0 a França en una semifinal que va dominar des del principi. El marcador es va obrir al minut 21 quan Mikel Oyarzabal va transformar un penal provocat per una falta sobre Lamine Yamal en un gol. I ja a la segona meitat del partit, al minut 57, Pedro Porro va sentenciar el partit amb una acció individual que va acabar en el segon i definitiu gol.
Espanya disputarà diumenge la segona final de la seva història, 16 anys després de conquerir el títol. El seu rival es coneixerà aquest vespre. Anglaterra i l'Argentina es disputaran a partir de les 9:21 hores el darrer bitllet per a la final. La gran final amb Espanya ja classificada i pendent de conèixer si s'enfrontarà a Anglaterra o a l'Argentina. Es jugarà diumenge a les 9 del vespre a l'estadi MetLife de Nova York.
I com que guanyar fa riure, sempre ho deim, d'ençà de la victòria d'Espanya a quarts de final, s'ha fet viral molt de memes i molta gent ja comparteix aquesta passió per la Roja. I ahir, després d'aquesta victòria a França, es va romans de Lady Gaga, també va fer famós en el moment que diu això. Tot i que diu I don't wanna be friends, no vull que siguem amics, hi ha gent que va entendre I don't wanna be French, no vull ser francès. Ja veurem si ho deien perquè no coneixien prou la llengua de Shakespeare o per fer una broma. Però també ara les xarxes critiquen les baguettes. Mirau i escoltau. Con tu baguette nos hacemos un bocata de jamón ibérico. Resava aquest TikTok que ha rescatat la Maria Antònia, que du un parell de dies fuita, cercant aquí no. elements per xarxes. I es pensen que el gran debat sobre quina truita és millor sempre havia arribat, havia provocat discussió, i sembla que ara ha arribat a un punt definitiu en la victòria d'ahir vespre a Dallas de la selecció espanyola. Escoltau.
Y no digas una cosa, la tortilla francesa es la que nos daban de pequeños cuando nos castigaban. Solo tiene un huevo y están sosas. Y nuestra tortilla tiene patata, tiene el jugosito ese de la de Betanzos, el huevo derretido. Y para empezar tiene cuatro huevos. Nuestra tortilla tiene más huevos.
Ja ho veus.
Perdona, n'ha fet poques de truites, només 4 huevos.
Hi ha opinions perquè se fa truites individuals. Això tampoc ho poden jutjar. No tothom fa truites de militar.
De 6 ous.
De militar, que en duen 12 o 14 per tota una família. Com valorau aquestes declaracions i, sobretot, com valorau aquesta febre qui torna a enguany, ja que Espanya és a la semifinal, bé, va guanyar la semifinal i ara és a la final, tens la sensació de que ha tornat un altre pic aquesta febre per la Roja, perquè guanyar fa que la gent sempre s'assumi en escarro guanyador.
Sí, a veure, jo crec que el fet de que guanyi per ventura hi ha gent que no és tan futbolera, i pel fet de que Espanya guanya ja mira més partits, ja comparteix més vídeos a xarxes d'aquest estil, més que res perquè en el moment en què algú fa una tendència d'aquestes i per ventura se fa famós, se fa viral, com se diu en llenguatge de xarxes, la gent vol anar darrere, i dir, jo també ho faré. I per Ventura ha vist un partit de futbol en la seva vida. Qualsevol excusa és bona per fer-se virar a les xarxes, i si és el futbol que mou a tanta gent, i encara més, però per qualsevol cosa fan tendències...
Una
cosa,
però criticar no... criticar-se a Baguette m'assembla lleig.
No poden negar, no?, que quan hi ha fortuna, quan el teu equip guanya, s'enginy i l'originalitat i la creativitat va a l'estona. També la testosterona, que sí, també però... una mica a
com dir-ho mateix, s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre.
També
a mi m'agradaria aquest mateix enginy, aquest mateix suport, quan el teu equip perd. Perquè quan el seu equip perd, normalment és quan més te necessita.
I que els,
perquè perquè la victòria sempre tens molt de companys.
Exacte. No, no, bona reflexió aquesta. Bé, diumenge partit a les 9 del vespre. Avui coneixerem qui és que s'enfrontarà.
Sí. I vos faria més ganes que s'enfrontàs a la selecció espanyola d'Argentina.
Tant, tant diu Argentina, fins i tot la nostra Yolanda de que sí. Argentina, que li faria molta il·lusió que Espanya guanyàs a la selecció de Messi. Ja sabeu que ella és una madridista
de pro. Però també aquí, aquí cadascú pensa que hauria d'anar a fer un pot de teràpia abans del Mundial. Ho dic perquè Mundial no ho resol tot. Els mundials són partits de futbol i un pot tenir afició i allò que vulguis, però superar segons quin tipus de problemes de fora. Ahir parlaven amb Marta Sampas que tenim tendència a polititzar massa el futbol o a vessar-hi com amb massa condicionants que fan que de vegades no puguis gaudir de l'experiència esportiva.
A tu qui t'agradaria? Anglaterra?
Home, per això de poder guanyar la pèrfida Albion, troc que estaria bé,
no?
Tot i que he de
però
dir
sí, com que, sí, jo, que
mai,
guanyem, no?
Jo mai havia vist un mundial, i tot això és culpa d'Anna Marta Sampas.
No, no.
Que ha fet una cosa molt
sempre
bona.
Sempre una primera vegada.
Clar, però a mi el futbol no diré que no m'interessa, no faré aquestes declaracions aquí a Ivetres, però a mi m'agrada que hi ha sopar. I ahir, per exemple, hi havia sopar i piscina. Per tant, a mi m'agrada més la part lúdico-festiva que no el partit en si.
A tu t'agrada la party.
A mi m'agrada la reunió i el soparillo.
Clar, i el piscineo.
I tot.
Està en remull. Maria Antònia, tu saps en qui veuràs al final aquest dissabte, aquest diumenge, perdona?
T'he de dir que estem debatint pel grup d'amistats perquè coincideix en el concurs de paella de Santanyí, que hi posaran una pantalla de fons, però clar, qui cuina? Qui no vol mirar el partit?
Per tant, sopar de que... paella, Santanyí?
Ai, sí. Supos que aquesta opció quedarà descartada, o no sigui que l'Ajuntament faci un canvi d'horari, perquè coincideix tot i és inviable i els nins no se poden perdre el partit i jo no cuinaré tota sola.
Sí, com sigui, tothom estarà molt pendent. No, Maria Antònia, que rebel, total. No ens ho he demanat, tu també, supos que ja tens pensat a on voleró i amb qui voleró.
No, repetiré en
les
meves compes del Mundial, que és de Marta Sampas.
Segur que te prepara...
On anirem encara?
Menjareu truita de patates?
No ho crec, és que a mi...
Baguets.
No diré res, però aquesta truita de patates està una mica sobrevalorada en general.
O podeu menjar, no sé, per exemple... anava a dir qualsevol menjar típic argentí i d'Anglaterra, fish and chips.
A mi sopar milanesa no m'importaria.
Val, bueno...
per exemple.
Bé, sí, com sigui, diumenge partit, vos ho contarem aquí a Ivetres Ràdio, estarem ben pendents, a veure si Espanya guanya aquest Mundial, després de 16 anys, recordeu el 2010, d'aquell gol d'Iniesta que mos va donar la victòria del Mundial. Però bé, ara parlem d'altres qüestions, perquè compartir pis és una realitat cada vegada més habitual, sobretot entre la gent jove. Però avui recordarem una manera ben diferent d'entendre la convivència, pisos on conviuen persones de diferents generacions i on, més enllà de compartir sostre, espai, edifici, també comparteixen el seu temps, les seves experiències i també la seva vida quotidiana. Molts estius queden per viure,
jo que seguiré nedant. A l'estiu, quan les rutines canvien, també ho fan les activitats. Hi ha més temps lliure, més moments per sortir, cuinar plegats, fer excursions o simplement conversar. I aquesta convivència entre joves i gent gran acaba generant vincles que val molt més enllà del dia a dia, Xisco Nadal.
I per això avui volen descobrir quines activitats comparteixen durant els mesos d'estiu, com es conviure amb algú d'una altra generació i també què aprenen els uns dels altres. I en parlant tot seguit amb algun dels protagonistes d'aquesta iniciativa. Saludam ja un conegut d'aquest programa, com és Edu Rodríguez. Edu, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Vens un munt en aquest programa i cada vegada vens en gent nova. Me sorprèn perquè... sí. Cada dia coneixem nou perfils i ara poden saludar a Carmen Murillo i també a Inés Hernández, que han vengut aquí a parlar-nos de com va aquesta experiència multigeneracional. Molt bon dia, les dues, com estàu?
Bien, bien.
Encantat de saludar-vos. Per començar, si vos voleu presentar, tenim a Carmen, i vos volia demanar, Carmen, com vareu arribar en aquest projecte? Com sorgió la idea de participar en aquesta experiència de compartir casa, bueno, edificio, diferents generacions?
Pues...
Mira, sí, habla tú.
mi hija.
Venga, dale.
Fue la que se enteró y entonces me apuntó para los pisos, ¿no? Ella. Y tuve la suerte, pues, que me tocó.
Quan dius sort és perquè estàs molt contenta. Què és allò que més t'agrada d'aquesta experiència?
Jo, com si m'hubiera tocado la lotería, la verdad. Es que me ha tocado, porque un piso, además con dos habitaciones y todo, no hablo en mallorquín porque soy andaluza y voy a...
Mos enteneu, no passa res.
Però encantada de la vida.
Però més enllà del pis i les dues habitacions, imagino que també dins aquesta loteria que vorà tocar la loteria amb els veïnats, no? Amb la gent que compartiu espai.
És que hi ha alguna cosa que no la entiendo.
No, que si la gent que has conocido...
Ah,
¿qué tal con la...
perdó. Sí, nos llevamos muy bien allí y todo. Sí, sí, sí.
Una familia. Yo
somos como una comunidad que nos llevamos muy bien. La
ara, 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 na Inés, ja volia portar seu granet d'arena. Com una família, has dit, no és vera?
Sí, sí, sou, sí.
Com, més enllà de comunitat, ja compartiu més coses que no el replà, que no el rellano. Sí. Va mucho más allá.
Muy bien, muy bien.
Te voy a pedir que te acerques un poquito al micro,
perdón,
porque tan lejos no te vamos a oír.
Bajo también, ¿eh?
Sí, pues entonces más cerca del micro, Inés. Cuéntanos un poco.
Pues yo vivía en Alcudia, Puerto Alcudia, y bueno, me anoté en las viviendas y pues unos 9 años más o menos anotada y salí sorteada aquí en la vivienda del Molinar. Muy contenta y estoy muy feliz también.
Quan vos te diu que sou com una família, a què et refereix? Feis activitats plegats? Vos divertiu?
O sea, nos llevamos bien con todos los vecinos, hablamos, nos visitamos...
Vaya, vine a visitarme mucho. A tomar el cafecito, ¿eh? ¿Tú qué haces?
Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Venen, te toquen a esa puerta.
Sí, yo trabajo muchas veces en casa y mientras estoy trabajando, pues me viene a tocar... Y me cuenta, pues, su día a día, qué necesita, nos ayudamos también.
Se xerradeta, ¿no? Que es importante, se compañía es muy importante, fer-se compañía, ¿no? No sentirte tot sol.
Eso es lo más importante.
A veces el teléfono, que yo no entiendo muchas cosas, solamente cuando los veo a mis hijos, sí, me activan las cosas. Pero yo no entiendo estas tecnologías de cosas.
Y vas a Edu, ¿no? A que te ponga
sí, a veces sí, me hace un momentito ahí.
Exacto, hicimos algunos intercambios. Yo, por ejemplo, le ayudé a conocer a alguien, a conocer a alguien, bueno, no sé si me entiendes.
De pareja.
De pareja.
A trobar novio.
A una entrevista para hacer y no ha salido nada.
De momento no ha salido nada.
No ha salido nada.
Estamos ahí en ello.
Edu fa un poc de
celestino. És a dir, que en aquest edifici comunitari, el Tinder també funciona.
El Tinder també funciona, sí. Sí, sí. Estamos, bueno, no está funcionando demasiado. Porque cuesta encontrar buenos pretendientes. Sí, los hombres ya sabes que llega una edad que a lo mejor decimos, yo paso, ya... Las mujeres están más en el mercado, digamos. Se arreglan
sí,
más...
Como me ven a mí, tengo 71 años, 4 hijos, 5 nietos, y nadie me los da, los 71. ¿Qué voy a hacer?
Mami, si ahora no te pueden hacer una mica...
Es hora de que a veces... Necesitar una persona que para que te tome, aunque sea un café, que te saquen a pasear, claro. Una vuelta. Que...
Ah, se compañía. Claro. Es como la aventura, avui
no
aquí, al día.
Novio, pero de repente para charlar.
Un amigot.
Podem fer esa màgia i trobar...
És a dir,
tothom... pretendent.
Jo el que faria seria que tothom s'atraqui a l'edifici, activis Tinder, i si se troba a la nostra entrevistada d'avui en línia, doncs pot aprofitar per saludar i a partir d'aquí, qui sap, sí, forjar una relació.
Los vecinos que hay, ni nada, ni... Buen día, buen día, buen día.
Yo ya paso, desde luego.
No, no sí, porque ya estás...
Yo estoy muy
agusta. Ella está...
Ella conmigo. Cuando me ve, vamos, me sube la moral. Que
es
si guapo...
Niño.
Que si dónde vas, solito...
Es que es guapísimo. Es que... Pero la novia no se pone celosa, ¿eh? Porque sabe que...
És important aquest detall. Si el rato de Edu no sigui gelosa, a lo millor va bé.
Tenemos alguien que nos apoya mucho, nos ayuda mucho. Edu, la verdad que estamos
muy
contentos.
Quines activitats d'estiu estàu fent ara, Edu?
Pues yo ahora justo está un poquito fuera, pero por lo pronto vamos a cenar mucho a la playa. Tenemos en la playa de Molinar... A 2 calles, vamos con la silla, la típica sillita
de
pueblo.
De playa.
Y nos ponemos allí a charlar, a arreglar la vida y a chafardear de los que pasan. Y Y bueno, también una vecina fue al teatro, hizo una obra de teatro y fuimos con ella, un par de vecinos, a animarla, a estar con ella. Y un poquito improvisado. Pero bueno, vamos intentando siempre hacer alguna actividad en común.
Tenemos una sala común abajo.
Sí, también. Bueno, hiciste la fiesta, ¿no? Que yo no pude ir.
Sí.
A lo mejor te lo puede contar ella mejor.
Hacemos cumpleaños y todo allí. Nos reunimos todos.
El sábado tenemos.
Y uno. Hacemos cumpleaños, reuniones, jugamos a
bimbo,
a dominó, cartas. Lo pasamos bomba allí.
I aquest dissabte teniu un aniversari, no? Teniu un cumpleaños.
Bueno, y sin cumpleaños. Bajamos abajo también.
Qualsevol excusa és bona, no? Per fer qualque quedada.
Esa sala la tenemos siempre sí, para sí. Nosotros, para lo que queramos.
I admeteu gent de fora de l'edifici? Estem convidant nosaltres?
Claro.
Sí, que podemos. Vaya, ja se pondría... Vamos.
Beníssim, ja tenim plan per aquest dissabte, companys.
Home, clar, si hi ha gent que està cercant per allà, se supone que se puede sumar gente a esta celebración. Tampoco mucha, porque no hay que masificar, pero si viene alguna visita, es bienvenida.
Sí, porque tenemos familia, ¿verdad? Y algún familiar viene, vienen a vernos y eso, pues... También pueden venir a la sala, claro, y lo pasan por
un convidat, Xisco.
Bueno, pretendiente para Inés. Yo no quiero ningún pretendiente ya.
Té clar, de Mari Carmen.
Mari, no, també, Mari, de vegades que ha vengut Nedo i n'hem parlat, la importància de la comunitat i la importància de poder passar la veesa, és a dir, fer-se gran, acompanyant, no importa tenir qualcú dintre teva. Ara és el cas d'Anna Carmen, que diu, jo no quiero pareja, perquè està molt bé, però sí que estar rodeada de gente. No és lo mismo estar solo, acompanyado, que si tu hay una sala común, un pasillo, un edu al que llamar una tarde, cuando el móvil no te funcione, una cosa es estar acompanyat així, que estar solo de verdad. No hay nada peor que la soledad no deseada, sobretot a certes edats.
Yo, la soledad... La tengo porque yo quiero, claro. Pero como tengo allí tanta gente y nos llevamos tan bien, pues no estoy sola, no me siento sola. Luego mis hijos vienen a verme. Tengo una hija y un hijo y tengo dos nietas preciosas. Yo voy a verlos. Viven cerquita. Viven en Campastilla. Y nosotros en el Molina, o sea que estamos cerca. Sí. Yo estoy muy contenta, ¿eh? De verdad, allí estoy contenta.
I vosaltres que teniu diferència d'edats, no sé si... ¿Qué os aportáis unos a los otros? Porque es cierto que a lo mejor Edu os aporta unas cosas que vosotros no sabíais o no teníais en cuenta, y viceversa. Si nos podéis contar un poco.
Venga, tú.
Yo.
¿Qué aprendes tú de Edu, por ejemplo?
De...
¿O qué te aporta él?
Es simpaticísimo.
Alegría.
Sí, es servicial si lo necesita. Y la novia lo mismo. O sea que no se pone celosa de mí porque sabe que no voy en busca de...
Tanto sarta, no sé, cosa.
Y eso es muy importante. Sí. No, él sabe que yo lo quiero mucho y a ella también.
Sí.
Es que nos llevamos muy bien allí.
Todo tenemos respeto unos a los otros, la verdad.
No. Tinc un oient que m'està escoltant, que era en Jaume Vallès, que és el meu entrenador, que me diu, per favor, deixeu de donar tots a la taula i en el micro, perquè nos estan oient i segur que pegan com a molt de cops. Ara m'ho ha escrit un oient, per tant...
No,
se sent, però se sent cada vegada tu paqués i la gent que va en so cotxe sent Ronald de fons. Així que m'enquietes i entre tots...
Sí, de Mari Carmen se'n menja darrere.
Sí. Que ara un oient m'ho ha avisat i ara ja...
Sí.
No me comentar-ho. I per seguir l'entrevista. Edu, parlàvem d'aquesta mescla intergeneracional, però a mi no me sona que hi hagi molt de projectes com el vostre. És una mica pioner i sempre te telefonem a tu perquè et cerca, mos encanta el rotllo que hi ha en aquesta comunitat, però a mi no me sona, n'he estat cercant, no n'hi ha moltes.
No, la verdad que no hay muchos. Creo que hay uno en Mahón y otro aquí en Mallorca, y luego por la península quizás hay uno en Barcelona, pero tampoco son muy conocidos. Creo que es algo pionero. Y, de hecho, esto tiene caducidad, digamos, para los jóvenes. A los 7 años de alquiler tienes que irte y dar pie a otro. Y yo ya estoy pensando un poco que a mí me gustaría seguir viviendo en comunidad de este estilo de vida, de donde nos mezclamos generaciones, para continuar un poco esta dinámica que le acabo de conocer y la verdad que me parece que debería repetirse más y replicarse. Ojalá la gente que pueda, que tenga recursos para hacer este tipo de cosas, que las haga, porque creo que es necesario. Muy útil.
Que tu animaries, no? els vostres projectes de Sibavi que s'engresquin a muntar més comunitats com la vostra, perquè sempre que n'hem parlat, tothom, allò que diu és lo contenta que està. Ara teníem aquí na Carmen, tenim nines, i lo que transmeten és ese bon rotllo i esa alegria de poder estar rodeades de gente joven. No para nada más que para hacer un cafetillo, o no, yo aquí ya no entro, pero sí que esta mezcla de generaciones hace que todos podáis crecer y sobre todo enriqueceros los unos a los otros.
Sí, y hasta la gente mayor que hay, estamos todos, ¿verdad?, estupendamente.
Sí.
Estamos muy bien.
Muy buen rollito.
No, anava a dir si Ninel volia afegir qualque cosa de tot això que estem explicant ara.
Sí, yo estoy encantada.
Cóstate el micro, porfa, porque si no, no te sentimos.
Que desde que estoy ahí estoy encantada con todo. El piso que me tocó, precioso para mí solita. Estoy cómoda, tengo todo. Lo que
no te sentís mal, porque es que si no te costas en el micro, es que estás muy en fuera, Inés, me sabe creo.
Es la costumbre que no.
Se habla muy bajito.
No, sí, no, porque como que vivo sola, cuando hablo con la gente, sí, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Que bueno, que yo tengo también mis hijos y mis hijos están cada uno en un pueblo y también los veo y nos reunimos y hacemos cumpleaños y fiestas.
Els vostres fills, imagino que estan molt tranquils de donde estáis viviendo. Saben que estáis felices. Sí. ¿Qué hacen cuando vienen a visitaros?
Yo tengo un hijo y una hija, ¿no?
No, yo tengo.
Y mis hijos están contentísimos porque me ven feliz allí.
Claro.
Pero nos vemos bastante porque la vivienda está en el Molinar, ¿no? Y mis hijos viven en Campastilla, tanto mi hija como mi hijo. Nos vemos mucho. Voy a ver a mis nietas también, que tengo dos.
Yo los fines de semana me voy a la casa de mis hijos,
claro,
de cada uno, ¿no? Y me quedo allá. Y después estoy en casa siempre.
No tenim massa més temps, però sí que vos volíem desitjar que tingueu un bon estiu, que vagi molt bé aquest sopar que teniu, aquesta festa que teniu dissabte preparada, i sobretot que no perdeu, no?, contacte entre vosaltres, aquesta manera d'ajudar-vos, d'estar en contacte i de fer comunitat, que és tan important i tan guapo, no?, que en el final vos acabeu ajudant els uns en els altres. Moltíssimes gràcies a tots per venir.
A vosotros, por invitarnos.
I que vagi molt bé l'estiu, sobretot, no? I que passin plegats a aquesta calorada també que tenim avui, dia 15 de juliol, per cert, molta alerta. Si heu de sortir, no vos us poseu en el sol, molta de cremeta, hidratació i en compte, sobretot, si esteu esposats o feu feina en el sol. Són les 11:26, feim una petita aturada i tot una tornant perquè vos hem de parlar d'un concepte que per ventura no coneixeu, minimalisme digital. Poques coses brillen.
Letras Radios, Cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Ens acostàvem a l'equador d'aquesta tercera i darrera hora de programa i ja vos han dit, avui coneixeríem un concepte que per ventura alguns no coneixen. No vos passa que vos costa cada vegada més estar manco estona pendents de la pantalla del mòbil? Idò, hi ha una nova moda que se diu minimalisme digital, que consisteix en resistir-se a la tentació de consultar cada dos per tres el telèfon mòbil, les pantalles, en totes les situacions del nostre dia a dia.
Així és, Joan, la tècnica que s'aplica és aquesta tendència d'utilitzar la tecnologia amb intencionalitat i no sense cap tipus d'objectiu, perquè no es tracta de no utilitzar pantalles, sinó saber quin paper han de tenir la nostra vida.
I tots són beneficis, redueix l'estrès i l'ansietat, fomenta l'atenció plena, millora allò que seria el nostre descans i promou hàbits més saludables. I, per tant, amb aquest moviment ens ajudarà a recuperar l'equilibri en les nostres vides i a deixar-nos de dependències, d'estímuls del món virtual. Per parlar-ne, saludem a dues expertes, na Patri Bárcena, especialista en xarxes, influenciadora, aquí ja tenim aquí. Com estàs, Patri? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també en Núria González, que ella és psicòloga. Núria, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Encantat de saludar-te, com sempre, i començarem per na Patri, perquè, clar, venim d'un món infoxicat, on tot el dia rebem inputs informatius d'aquí i d'allà, però també molta pantalla, i ara volem, han descobert que potser no és tan beneficiós com ens pensàvem, i ara volem minimalisme digital. En què consisteix? En deixar el mòbil arraconat dins un calaix, o no seria precisament això?
Bueno, yo creo que en casi todo, luego Nuria nos lo dirá, los extremos no son buenos, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto en el que yo siempre digo que se nos va de las manos, ¿no? Tanto la parte de las redes sociales, mira, justo voy a dar la vuelta al móvil para
esta
parte
de... Es una buena técnica, ¿verdad? El móvil, pero
de minimalismo digital. Pues esto que comentábamos, que se nos va de las manos, porque es verdad que la tecnología, las redes sociales, nos aportan muchas utilidades que ahora iremos comentando, pero podríamos estar días y años consultando cosas dentro de estos dispositivos. El término minimalismo digital quizá es más novedoso, pero yo creo que no es algo novedoso como tal, porque el bienestar digital, la desintoxicación digital, está un poco relacionado con esta terminología. Y al final es justo lo que hemos dicho en la introducción, que es no es tener que dejar a un lado la tecnología, sino el saber con cabeza para qué la estamos utilizando, cuánto tiempo la estamos utilizando y el también, incluso a lo mejor, el obligarnos a hacer actividades fuera del mundo digital que realmente nos van a aportar beneficios a la salud, igual que no estaríamos todo el día comiendo azúcar y hay que comer las cosas bien, por mucho que nos guste un helado, ¿no? Entonces, veo caras por aquí de que sí que nos gustan los helados.
Caras de que menjarían gelats de tota hora.
Pues lo mismo que la tecnología, nos podríamos pasar el día a lo mejor viendo series, consultando redes sociales o haciendo cosas con la IA, pero tenemos que también saber frenar, irnos a hacer deporte, estar con la familia y tener.
¿Tú sabes desconectarte de su tecnología?
Sí, sí. O sea, yo creo que ha llegado el punto que me hace mucha gracia que dedicándome a tecnología soy la que más tiene el móvil hacia abajo.
¿Sí?
Y me voy con amigas o a los lugares y está todo el mundo con el móvil a tope y es como hola. Pero sí, sí. Y creo que ese es el secreto para una carrera de fondo. El querer estar a tope en redes, por ejemplo, en una etapa de tu vida está muy bien, pero luego te acabas quemando. Entonces, como en todo, más vale ser constante y hacerlo a un ritmo adecuado.
Núria González, és necessari, si en el vell mig d'un sopar qualcú se demana qui va marcar el gol de la victòria del Mundial d'Espanya del 82 o de Mèxic del 86, anar a agafar el mòbil tot d'una per resoldre aquest dubte? Hem après o hem interioritzat que el mòbil ens ha de resoldre tot a un moment determinat, però tot d'una, ja? Aquesta immediatesa l'enduita en el nostre dia a dia?
Pues és meravellós que treguis tots aquests termes perquè precisament crec que molt de pics confonem la finalitat en la que empleem les xarxes. Ja dic, molt de pics no és que estiguem enganxats en el telèfon o les xarxes, és que tenim molt poca tolerància de la incertesa, de no saber, de l'avorriment, i per tant, si féssim... Hi ha molts estudis que veuen com apuntar cada vegada que cuis el telèfon perquè el cuis i és bé, perquè estic avorrit esperant a la cua del mercat, perquè estic esperant que arribi l'autobús, perquè ara hi ha una conversa que no m'interessa i me desconnecta tant amb el telèfon. És a dir, que efectivament sortim molt de pics d'aquesta incertesa. No vol dir que en qualque moment puntual, pues, si hi ha una dada molt concreta necessària, no se pugui cercar, però sí que és veritat que tendim a anar ja a trobar com a seguretat perquè no ens agrada el que sentim quan no tenim les respostes.
Ara comentaves que per aventura és una tècnica, això de notar quan de pits agafam el telèfon o la tablet. Jo ho posaré a prova perquè és cert que l'agaf moltíssim fora d'onar-me. De fet, molt de pits me passa que faig així per mirar i no sé què mir, perquè el rellotge el tinc aquí, puc mirar l'hora i tenim el vici d'estar envertit a la pantalla. I jo t'hauria de demanar, ja que m'he introduït el concepte d'avorriment, que per què ens resulta tan difícil combatre l'avorriment sense tenir això a les nostres mans?
Clar, bé, primer perquè tot això que tenim a les nostres mans està fet per combatre tot això. És a dir, hi ha una part que sí que té a veure la nostra voluntat, però també és que estan fets per això, estan fets perquè hi hagi un estímul constant que a la vegada en el cervell no li va bé. Per això molt de pics ens sentim realment fatigats a nivell cognitiu, perquè el cervell no està fet per tenir un estímul constant. Què passa? Que l'hem d'entrenar també. Si duim molt d'anys que anem a entrenament en gestionar una miqueta l'avorriment, en tenir altres cosetes a fer que no siguin estímul, 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 qualsevol cosa que no sigui pantalla i que ens connecti amb l'avorriment, ens pareix que no està passant res. I per això ho recorrim i ho cercam per veure un poquet de dopamina, què està passant.
Clar, Patri Bárcena, jo me dedico a les xarxes i som la persona que més controla aquest món digital. Independentment de si fas feina o no en xarxes, tots són creadors de contingut en un moment determinat i mos hem afegit una feina més a les que ja teníem, de ser pare, fi, cuidador, xef, anant sumant elements i fa que estiguem tot el dia enganxats a les xarxes i en el mòbil. Tu has fet qualque detox de manera conscient?
Hablamos digital.
No, detox dels altres no necessites, sí, sí. Parlant de digital, Patri. No, si tu qualque vegada, des d'una manera conscient, com a creadora de contingut, has dit necessit 2 hores per tornar-me a avorrir. Perquè desavorriment surt la creativitat, i això, la teva feina, també és molt necessària.
Sí, a ver, no sé si soy la que más, pero sí que por lo menos lo hago muy conscientemente, ¿no? Yo creo que la fórmula en cualquier campo es la formación y el conocimiento. Entonces, no es nada nuevo que las grandes tech lo que hacen es querer captar nuestra atención. Y en parte se lo echamos en cara, pero es que es una empresa, igual que existen otras empresas que, pues eso, que venden sustancias a lo mejor, que nos tomamos un fin de semana una copa a lo mejor, y lo que hablábamos, no vas a estar todo el día porque se convierte en un problema. Pues con la tecnología igual, culpamos mucho a las grandes tech cuando somos nosotros que también tenemos que saber hacer ese uso. Tiene que haber reglamentos, pero que también somos en parte quienes tenemos que controlarlo. Y respondiendo a tu pregunta del tema del detox, a ver, sí, pero creo que en ciertos casos tiene sentido estar más tiempo conectado. Es decir, yo paso muchas horas conectada y paso muchas horas en las redes sociales, pero las paso muy conscientemente de estoy creando contenido para un cliente, revisando un contenido aquí.
Por fin, ¿no?
Exacto, por fin, ¿no? Pero también estoy apuntada al gimnasio, también me he apuntado recientemente para que de pequeña tocaba el piano, pues para volver a retomar el tema del piano, quedo con amigas, quedo con familia. Entonces, creo que es importante intentar sacarte esa pereza o el intentar solo combatir ese aburrimiento con voy a conectarme a un dispositivo y es vamos a hacer otras cosas. Y ojo, porque a veces también podemos quitar el aburrimiento con un dispositivo, igual que pues vemos la tele y podemos ver este programa o escucharlo, pues también de vez en cuando usar las redes para entretenerte no es ningún pecado siempre que lo hagas con cabeza también.
Sí, pero creo que ese entretenimiento, Núria, pasa como pasa por ser un sopar i tothom té el mòbil damunt la taula. I arriba un moment que si tu t'han tocat 2 companys de taula que no t'interessen gaire, el mòbil s'ha convertit en un refugi i de cada vegada el veiem un refugi com a més normalitzat. Fa 10 anys, si a mi se m'hagués acudit al mig d'un sopar a treure un llibre o una revista, que el que haig de fer és el que és un mòbil, que moltes vegades mirant Instagram és com mirar sola, perquè tots són vides aspiracionals. Gent que t'explica com has de feliç, encara que si grufes una mica, t'entens que la felicitat no és tan completa. Però això és un altre tema. Però seria impossible a un sopar de fa 10 anys que qualcú tragués un llibre, que tragués macramé, o se posarà a fer ganxet, i el mòbil supleix aquesta funció i ja ho han normalitzat i ja no sé si el minimalisme digital hauria de passar per aquí també.
Que yo lanzo una cosa también para Núria, Luego, digo, va enlazada a lo que comentas tú, que eso también tiene parte de educación de cada uno, ¿eh? O sea, al final también tiene esa parte.
Sí, però s'educació...
I dependència, les dues coses.
Exactament, no, i normalització. Perquè des del moment en què ja no ho perceps com una manca d'educació, que és allò que passa ara ja, tu ara ja no vas a cap sopa on ningú m'ho determina, no estigui contestant un WhatsApp, encara que tu li estiguis contant que t'acabes de separar.
Sí, però també passa que, que mires un WhatsApp, no contestes, i és com, has mirat el WhatsApp i no m'has contestat. Esa immediatez que nos exigimos també és altre tema. Però le quería decir a Núria, enlazando un poco lo que tú nos dices de encima de la mesa, enlazándolo y llevándomelo un poco a mi terreno, el tema de los procesos, que estamos dependiendo mucho de la tecnología y de la IA, de las herramientas, que hasta qué punto las nuevas generaciones, por ejemplo, con la IA, tú decías, recordar lo del año 86, tal, lo de, era el mundial, ¿no? Ahora,
porque, México, si no vas a errar.
Exacto. Y es como, si no lo sabes, lo buscas. Pero es que está pasando lo mismo a la hora de... yo qué sé, de hacer una redacción, de hacer unas cuentas. O sea, que todo dependemos mucho de la tecnología y no lo estamos haciendo con nuestro propio conocimiento. ¿Qué pasará si esas herramientas de repente nos la multiplican por 10 de precio o de repente desaparecen otras? Uh-huh. Entonces, estamos perdiendo esas capacidades y eso yo creo que Núria lo puede responder mucho mejor.
Núria, normalització del mòbil i si hem perdut facultats.
Exacte, bàsicament, és el resumen.
En quant a la normalització, per suposat. O sigui, per suposat que estem tan acostumats, el tenim sempre damunt, és algo que forma part, és com una extensió nostra, està completament normalitzat i per això ja no mos fa ni un poc de vergonya treure el telèfon quan realment estem a un sopar i qualcú mos està contant algo, simplement perquè en aquell moment ha deixat d'interessar-nos, mos interessa més el que hi ha en el telèfon, això... totalment supernormalitzat. I en quant a lo que comentàveu, crec que s'han de diferenciar dos tipus de processos. Per jo és molt diferent el que la eina tecnològica me pot donar, que és una dada, una data, una informació concreta que jo no sé, no? Aquestes coses que tenen més a veure en que qualcú ho pot saber de memòria, però que tenim allà tota una biblioteca d'informació. I per una altra banda són els processos de pensar, de crear, de redactar, són coses molt diferents. Jo entenc que hi haurà qualque informació que no tindrem i que haurem d'anar sí o sí a internet a cercar-la, però després hi ha tota una part de processos que neixen de la persona, com són bé pues, redactar textos, fer creacions, que ja no només creatives, sinó que surtin de la persona, que sí que ja no té a veure en què haguem d'anar a internet a cercar-ho. I d'aquí neix també tota aquesta part de les relacions. Les relacions no és una informació que trobem a internet, per això quan estem a un sopar hem de prioritzar aquest vincle, perquè el vincle realment és el que ens diferencia humans de màquines i hem d'intentar que tota aquesta part tecnològica, que pot ser molt bona en determinats moments, no ens ocupi l'espai de lo que realment som, que som humans.
Patri, i tu creus que amb aquest minimalisme digital que s'està imposant un poquet, arribarem a veure, per exemple, gent que se compra, que ja n'hi ha, que se compra telèfons
d'aquells antics... Los están fabricando ahora solo, por ejemplo, con teléfono y WhatsApp.
Exacte.
Como para tenerlo así. Yo pienso que las nuevas generaciones... teniendo en cuenta que eso es generalizar mucho y que hay personas de todas las edades que a unos les gustan las redes y son más mayores y al revés, ¿no? Pero por englobarlo un poco, las nuevas generaciones están tirando mucho hacia unos hábitos más saludables, por un lado, en general, y por otro también de intentar no depender tanto y no mostrar tanto su privacidad como hemos hecho generaciones anteriores. Esto por un lado. Pero, por otro, estaba escuchando y me vienen cosas a la cabeza y Marty Cooper, que es el que inventó el teléfono móvil, que no el smartphone, que eso fue con el iPhone, con Steve Jobs, él en una entrevista, como es de una marca, no nombraremos marcas, pero una entrevista que hicieron divulgativa hace ya unos cuantos años, a lo mejor hará una década más o menos así, él comentaba que lo que él prevé es que los móviles, eso, los vamos a llevar insertados en un chip.
Ay,
entonces, si vamos a acabar con dispositivos dentro que tengan la IA, por ejemplo, es como todos vamos a poder recordar sin tener que coger el móvil todas las fechas como si fuéramos robots. No lo sé, me estoy yendo
això
a...
Això és years and years. I fa molta de por.
No està tan en fora.
Lo lanzo...
És que vos contaré una anècdota que m'ha passat.
Com a reflexió.
Vaig anar a Santanyia a una botiga i de sobte diu un home, vull pagar en targeta. I no duia ni rellotge, ni telèfons, no duia res. I passa sa mà...
Canillo.
I ha pagat. I el dependent queda així, que ha estat, duia un xip de la targeta integrat dins l'ungla.
Ala, ves?
Vos ho promet. Sí. I va pagar en targeta en l'ungla de la seva pròpia mà.
Se'n tenia arriba tot,
però eh? Eren ungles d'aquestes de gel.
No,
seves,
jo ho he demanat. Eren postisses que els duien introduïdes perquè s'havien posat qualque extensió, això. Eren les seves, jo ho vaig veure els meus propis ulls, eren les seves pròpies ungles.
Ojo, eh?
És que a mi, per exemple, he vist que sí que se fan targetes amb una vareta màgica perquè pagassis com si fossis una fada, o hi ha gent que se posa el xip de la targeta un anell i duts l'anell i ja no treus la targeta i passes l'anell o passes el mòbil. Això no m'apareix tan de truï com això. L'únic que vull demanar a Núria, per acabar, si el minimalisme passarà per tornar-nos a dir les coses a la cara. Ho dic perquè les noves, no, les noves generacions surten de festa i després, si qualque cosa ets empipat, s'envien un missatge per Instagram. Sí. I, escolta, tio, que el que has dit del Golden Porro no m'ha agradat. I s'ho diuen després. El minimalisme, Núria, ja per acabar, perquè ens queden 30 segons, passaria precisament per tornar a mantenir converses cara a cara?
Tant de bo que siguin cara a cara, com ens mirem en els ulls, per suposat que sí, que puguem percebre les emocions.
Idò, moltíssimes gràcies, Núria, un dia més per entrar en directe en aquest programa i explicar-nos també com ho fas, totes aquestes qüestions, en aquest cas sobre xarxes socials i també, òbviament, en Patri Bárcena, que també, com a experta, sap quan s'ha d'anar el mòbil i quan no. Que això està molt bé, eh? A partir d'ara, mòbil girat, sempre.
Sempre.
A qualsevol reunió. Moltíssimes gràcies, que tingueu bona setmana totes dues. I abans d'anar a publicitat, un apunt ràpid, perquè a la platja de Punta Xinxó, al municipi Eivissant de Sant Josep de Sa Talaia, han hagut de tancar, han hagut de parar bandera vermella aquest dimecres per un vessament, segons ha informat el propi ajuntament a les seves xarxes socials, per el moment i per motius de seguretat, es prohibeix que qualsevol persona es banyi en aquesta platja. Estarà molt pendents d'aquest vessament i d'aquesta platja de Punta Xinxó, com dèiem, al municipi Eivissant de Sant Josep de Sa Talaia. Ara hem de fer una pausa i tot una tornar amb més coses.
IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
Defluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Recte final del programa d'avui, 15 de juliol, i un dimecres més toca repassar les portades de les revistes, que ja són els quioscos, i ho feim, com sempre, en Xisco Nadal.
Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y
dejas en pedazos este corazón.
Vols cantar un poquet? No em porta, vinga.
Estava jo a Nick, ara Chayanne, ja demanaves aquí. En Rafandes que m'obris micro per cantar en Chayanne i l'he triat perquè és Crank, va fer Zines dia 28 de juny i com que estem a la temporada de Crank, que millor que un artista com jo mateix, Crank, mos delecti en la seva música com és en Chayanne. Començarem aquest repàs per la revista Hola en ses noces de Nieves Álvarez en portada per segona setmana consecutiva. La setmana passada varen avançar que ja s'havia casada i ara donen els detalls de lo que havien estat aquestes noces. Perquè hem de recordar que ses noces se varen casar a un temple ortodox grec a París fa un mes i dia 12 de juny i dia 11 de juliol va ser quan varen fer les seves noces a un castell francès.
Perdona, podria ser que aquest vestit volgués emular la flor que duen en el ram? Perquè, no sé.
Podria ser, no? O que li va haver un cot de vent quan li varen fer la foto de la portada. És que no sé si du...
No, és un cot de vent,
no,
això.
No sé si du varetes o és que el vestit s'aguanta tot sol.
Ara no
m'ha sortit
el nom d'aquesta flor, però és que paritalment és un lliri. Sí. No sé, ella mateixa és un lliri.
Ai, mira, tornat a la edat mitjana, a lo millor ja volia ser un lliri entre cars. Com aquell senyal d'Nausias Marc. Bon, en recordeu?
Mira, en Xisco Nadal sempre, no necessita...
Sempre hem de tornar a Nausias Marc.
No necessita minimalisme digital perquè ho té tot en el cervell.
De cada vegada perd, jo, pues que a mi, però encara conservant qualque cosona. Diuen que ha estat una festa digna del gran Gatsby, la novel·la d'Scott Fitzgerald. Varen llogar un castell a París, a Château de Ferrières, a l'est de la ciutat, i varen convidar més de 250 persones, entre les quals hi havia na Marta Sánchez, que aquest cap de setmana serà a Mallorca per a S'Orgullosament Tinc, que dissabte
exacte,
podrem cantar. Mira, amb ella.
Perdona, i ara que dius això d'Orgullosament Tinc, el govern haurà més... espera, que ara no el trob. Haurà Servei Ferroviari de Mallorca habilitarà tres trens especials nocturns per dissabte amb motiu precisament de S'Orgullosament Tinc. Per qui vulgui anar...
Qualcú se podria demanar que fleten tres trens perquè és el meu aniversari? Podria ser. Però ha coincidit espai temps que en Marta Sánchez ha vengut a Mallorca. Sopa amb ella. Jo no he vengut aquí a parlar de mi,
no
he vengut a parlar
sí,
de les portades de les revistes. De Nieves Álvarez va donar protagonisme als seus fills, que en tenia tres, n'Adriano, en Brando i na Bianca. Ells dos la varen entrar de bracet en aquest xató i na Bianca se va encarregar de dur la coa del vestit. Tothom va quedar encantat. Ella, hem de dir que fa un parell de mesos que parlava, que estava preocupada, perquè el seu home, esquillar el seu home, en Bill Satt, que és un empresari amb possibles, encara no li havia demanat per casar-se. Ja feia com a molt de temps que estaven de relació i no s'havia consumat lo del matrimoni. Idò, amb una festassa, Nieves Álvarez ja ho ha fet fa un mes a un temple ortodox i dia 11 hi ha hagut aquesta festassa que podeu veure a Hola en tot l'utze de detalls.
Ara si t'apareix canviant de revista i passam a lectures amb Daniela, la filla de Paula Echeverría i David Bustamante com a protagonista.
Que concedint a Daniela Bustamante la seva primera entrevista perquè el mes d'agost farà 18 anys, l'altre dia son pare no són soles comentaven que David Bustamante està molt preocupat perquè no volen, o no vol ell, que es faci una revolució per als 18 anys de la seva filla. Recorden que quan tenen 18 anys se poden desclassificar o se poden publicar fotos que fins ara no s'havien publicat i a casa seva passen pena que ella visqui una sobreexposició i per això l'altre dia va acompanyar sa mare a un d'aquests actes que té ella com a imatge d'una marca de xampú. No cal parlar més. I sa nina ja ha parlat, ha dit que mi madre és mi pilar, és la persona a la que se lo cuento todo. I ella, a Paula Echeverría, li han dit i què consejo le das a tu hija? I diu que tenga cabeza, que con cabeza se puede disfrutar, ser disfrutona i disciplinada a partes iguales. I Echeverría, perquè sabia que el missatge havia quedat un poc que rincló, diu ella sabe que no soy nada monjil, que me gusta que se lo pase bien, pero que también que trabaje. O sigui, ja des de petita, aquests valors que no s'han de perdre. Però tenim més portades, perquè sí. Me queden 3 minuts i vull repassar-les totes.
Vinga, més portades. Ara anem a la revista Semana amb Carlos Alcaraz com a protagonista, Xisco.
Perquè s'ha comprat un iot.
Ah, sí? No,
sí, això diu la revista Semana, estrena yate de lujo i ho estrena amb una companya anònima, una lota rossa que l'ha acompanyat per Nàpols, el vaixell era per el golf de Nàpols, i han fet parades a les illes de Procida, Ischia i Capri, on han pogut desconnectar lluny, diuen, de les mirades indiscretes. Tot i així, li han fet una sèrie de fotos a la proa, no sé si és proa o popa, del vaixell, a la terrassa, en definitiva, on aquella salotata que l'acompanya estava una mica manyaga, una mica carinyosa, una mica afectuosa, i tots dos, doncs... per lo que jo he interpretat de lo que sé de semiòtica, se coneixien i se queien bé. perquè se deixaven accedir a zones on, si no te cau bé qualcú, no te deixes accedir. I me queda una darrera portada, que és la revista 10 Minutos, que l'ha dedicada a sa neta petita de Maria Teresa Campos, que està embarassada. Ja han anunciat que és una nina, tot i així Naterelu, sa mare, filla d'Anna Maria Teresa, ha dit que no sap què se dirà sa nina, perquè això ha d'anar via exclusiva. Els noms que s'escatxen són Lola o Ginebra.
Però no Teresa.
Però Anna Teresa va dir no tengo ni idea de lo que se va llamar. Els primers en Carlo, que varen fer el nom de son pare, doncs no sé si optarà a sa nina per fer el nom d'ella. Tot i que ses dones no solen posar a ses filles el seu nom.
El seu nom. Això
és, és una mica més patriarcal, aquell concepte, sí, de que el primogènit ha de dur el nom de sa casa pairal. Ella ha dit que va tenir un molt mal primer embaràs, que aquest segon embaràs no te pensis que li va millor, va una mica ringo-rango, però que sa seva il·lusió de sempre havia estat sa mare de molt de fills. Per ara
també t'he dit que recte final, i tampoc ho sembla, perquè... Bé, ara no sé.
Estimada, a sa portada de 10 minuts se nota perfectament que és un embaràs i que no és inflor de haver begut dos refrescos.
Però no és exagerat.
Però que no
és exagerat.
Sembla que estigui a punt de parir.
No és exagerat perquè ella tampoc és una... No té una complexió corporal. No és gegant de cor. És a dir, és una Alejandra Rubio. No sé com dir-t'ho.
Ai, no? Molt bé que repares les revistes del COP. Moltes gràcies,
en vida vostra,
Nadal.
Ha estat
ràpid, però mos ha anat bé. Aquest.
Sí, no, un pim-pam, però un de vegades han d'anar ràpid.
Han d'anar ràpid, però també han d'anar ràpid perquè mos toca ara parlar dels esports. Avui, amb el nostre company Gavi Fortesa, que imagina que encara té ressaca després del partit d'ahir, o no?
Bon dia.
Bon dia.
Mira com són les coses, no? Hem de parlar d'una segona classificació en tota la història del futbol espanyol per la final d'un Mundial. S'ha de celebrar. No n'hi ha d'altra. Hi ha seleccions que han jugat 4, 6, 8 finals. No, Espanya dues. Dues. Uh-huh. Per tant, se li ha de donar tot el mèrit d'una selecció espanyola que ahir va eliminar a semifinals a la França, que tant havia enlluernat aquest Mundial, que havia jugat tan bé, ahir no va comparèixer, i Espanya va jugar un partit molt, molt, molt complet. Jo sempre dic, jo no dono pas mai a la perfecció, quasi perfecta.
Quasi perfecta.
El partit de la selecció de Luis de la Fuente.
Què faltava per ser perfecte?
I de guanyar 5-0, per exemple, no?
Que el gol de Lamine no hagués estat fora de joc.
Exacte, per exemple. Parlarem, evidentment, d'aquest partit, del que suposa una nova final de Mundial 16 anys després d'aquell èxit a Sud-àfrica 2010. Farem una incursió per al futbol de casa parlant amb el nostre company Víctor Sancho Eivissa, perquè ell ha parlat amb el nou director esportiu de l'UD, i farem una petita incursió al món de la bala.
Pregunta obligada, Gavi. Digues. L'he feta també abans en els nostres tertulians, que t'estimen més Anglaterra, Argentina. Qui vols que guanyi avui vespre?
Mira, més ben igual, i te diré per què. Perquè un partit d'Espanya-Argentina sempre té molt de morbos, perquè tenim molt d'amics argentins, perquè havien de jugar la seva finalíssima, campió d'Europa, campió d'Amèrica, i no se va jugar, i mira per on podria arribar a una final d'un Mundial. I contra Anglaterra és un clàssic. El futbol anglès mos agrada a tots, i un Espanya-Anglaterra seria molt guapo, també.
Avui vespre ho sabrem, i vos escoltam. Venga. A partir de la una. Gràcies, Gavi.
Bé, adéu.
I ara també repassam una mica els continguts que ja tenen preparats els nostres companys. Saludam en primer lloc Clara i Mamí des de Menorca. Bon dia, Clara, companya, com estàs?
Bon dia, amb molta calor, Joan.
Estem bé.
Avui parlarem amb l'economista menorquí, en Guillem López Casasnovas, qui acaba de presentar l'informe Fènix a Palma. Analitzarem un poc l'actual model econòmic de les nostres illes i sobretot amb la mirada posada al nostre territori, Menorca. Després ens acompanyarà en Enrique Cuadra. Ell és el vicepresident de l'associació GNB1, pare d'una fieta amb aquesta malaltia minoritària. Aquest dissabte organitzen una comèdia solidària a Sorfeo Maon per recaptar doblers per la investigació d'aquesta malaltia genètica. És dimecres. Entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic de la nostra illa avui, la farmàcia de Sant Tomàs, que acaben just de celebrar els seus 20 anys de vida.
Gràcies, Clara, que vagi bé aquesta jornada de tanta calor a totes les illes. I ara saludant també a la nostra companya Laura Turdes d'Eivissa i Formentera. El dia Pitiuses, bon dia, com estàs, companya?
Molt bon dia, Joana, molt bé, molta calor també per aquí per les Pitiuses, com et pots imaginar. Així que mira, precisament avui parlarem de quins són els protocols de seguretat a les platges. Ho farem amb el coordinador de platges de Creu Roja, un dels socorristes que fa feina a les platges per evitar cops de calor, ofegaments i tot això. Serà l'espai del termòmetre, l'espai d'actualitat que condueix la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. I també parlarem amb en Jorge Nacher, que és membre del grup balear de Rescat, que just acaba de tornar de Venezuela, on ha participat en les tasques de recuperació de cossos al país, que ha estat sacsejat per aquests dos terribles terratrèmols. I també actualitzarem la situació dels treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni, perquè recordem que la possibilitat de que vagin a una vaga indefinida a l'agost encara està damunt la taula, així que també parlarem amb ells.
Moltes gràcies, Laura, i el dia Mallorca també, Jaume Noguera, amb molta calor. Jo sé sí. que tu ets calorós sí. i que també estàs passant uns dies complicats, eh?
Ho pas de metro.
De metro. Però molts dos contingut per refrescar-nos.
Sí, això sí. Mira, saludarem a la nova presidenta del Col·legi de Manescals. Els manescals són molt importants en la salut pública, no només curen canets i moixets. Són importantíssims a l'hora d'estudiar i prevenir les malalties de transmissió, com els virus o les bacteris. Per això és molt important fer cas en els manescals. Saludarem a Anna Sánchez, la nova presidenta. Després, el nou fill predilecte de Vilafranca, en Tomeu Català, que li haurien de fer una estàtua en aquest home, que és el més semblant d'un sant...
Predilecte de Mallorca. Que
fill predilecte del món, hauria
Exacte.
De ser.
Exacte.
I després també, a la Sol Cladera, que li han donat a l'escut d'or de la Pobla, de la Pobla, l'associació Marjal en Festa, i Maria Antoni Esquines, avui a Mallorca, jo vam mesurar una aplicació que te posa la música, és un DJ personalitzat, fins i tot te xerra, sap la música que t'agrada i te xerra i te diu, Joana, escolta aquesta cançó que t'agradarà.
Vos haurem d'escoltar tot això i molt més a partir de les 12 el dia a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Nosaltres ho deixem aquí, tornant demà amb més coses. Gràcies, adeu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.